Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Fetes salutacions, un divendres calorós. Benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies que ens ha deixat aquest divendres 21 de juny, el primer dia de l'estiu. Avui tenim a les vies de sol Jordi Carretero, la Marina Martínez de la redacció i producció i la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, entraves a l'estudi i tinc molta calor, tinc molta calor.
Home, és que no em fan cas, no estan posant l'aire, no em fan cas aquí ningú.
Sara, per favor. Escolta, havíem de recordar els nostres oients... A grans trets, una cita que tenim tu i jo,
sí,
que m'acompanyaràs.
Sí. Home, per suposat,
dimarts.
Dimarts vinent, perquè dilluns, recordem, Mercè, no hi som. Estem celebrant la revetlla de Sant Joan. Doncs dimarts, la coral Tocats pel Gospel oferirà un assaig obert a tothom. Es tracta d'un acte solidari que s'inclou dins la campanya del Banc dels Aliments. Recordem, la fam no fa vacances. Per assistir a aquest assaig obert a la coral Tocats pel Gospel, només cal portar, per exemple, un quilo d'aliments bàsics, com per exemple arròs, pasta, llegums, llaunes de conserves, etc. Serà, com dèiem, el dimarts a 2:15 de la nit al Casal Loyola, que es troba al carrer Balmes, número 138 de Barcelona. I si volem més informació, podem entrar a la web www.lafamnofavacances.org.
Per tant, serà nosaltres el dimarts a les 9 del vespre.
2:15.
2:15 del vespre ens presentem.
Exacte.
En aquest assaig, sobretot amb aliments,
Amb un quilo d'aliments bàsics.
Quilo d'aliments
pot ser
bàsics.
Llet, poden ser llegums, pot ser el que sigui. Però un quilo d'aliments bàsics, llavors podem estar a aquest assaig.
Doncs moltes gràcies per aquesta proposta. Per cert, marxaràs de revetlla?
Home, i tant. A casa uns amics que tenen piscina.
Home, perfecte, se'ns passarà la calor.
I tant, anirem al biquini posat.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Arantxa Calvera. Ella és de Lleida, té 30 anys, és màster en urbanisme i també va estudiar dret. És gerent del PSC de Barcelona, li agrada riure i viure i es defineix com una noia apassionada a qui li encanta col·leccionar moments i no pas objectes. Bona tarda, Arantxa.
Hola, bona tarda a les dos.
I sentíem també que anaves a penjar la foto al Facebook.
L'he penjat, que... Facebook i Twitter.
Perfecte, per Arantxa, dir que estàs aquí.
Sí, ja està molt bé, perquè sempre tu ets una gran amant de les xarxes socials, Arantxa. Ja, estàs molt posada al dia. Clar. Aquesta és la idea, no?
Clar.
I col·leccionar bons moments.
I tant, amb la gent que estimes, amb els amics, amb vosaltres.
Arantxa!
A fer una canyeta després.
Sí, home, i tant. Aquí al costat.
Sara, no creus estar més primeta, l'Arantxa?
Sí.
Això és l'estiu.
Això és l'estiu, que porta calors.
Arantxa,
aviam, avui hem de compartir les notícies del dia que venen farcidetes, eh? Estàs preparada?
Estic preparada, I'm ready.
A la feina, bé.
Vosaltres esteu preparades?
Sí, nosaltres cada dia.
I els oients estan preparats?
Els hi preguntem.
Vinga.
Vinga, de moment, si no els hi donem temps, perquè la Sara repassi els titulars i ens hi posem.
Vinga.
La informació del dia, el 7:45.
La reforma de les administracions públiques suposarà un estalvi d'aquí al 2015 de gairebé 37.000 milions d'euros. Segons la vicepresidenta del Govern Central, Soraya Sáenz de Santa Maria, aquesta xifra surt de l'eliminació de mesures burocràtiques de l'aprimament de l'administració pública. Des de la Moncloa s'ha assegurat que de cada euro que estalviarà l'administració s'estalvien en costos d'oportunitats 2 euros a cada ciutadà. Encara sobre aquest mateix tema, la reacció des del govern català no s'ha fet esperar. El president Artur Mas considera que qui ha de suprimir organismes públics és l'administració central. Mas proposa al govern espanyol que elimini ministeris com, per exemple, el de Cultura, que tenen les funcions traspassades, o bé organismes com l'Inserso o Ports de l'Estat. Encara de casa nostra, l'Audiència de Girona ha condemnat finalment a 127 anys i 6 mesos de presó Joan Vila, el zelador del geriàtric de la Caritat d'Olot, per l'assassinat d'uns avis amb traïdoria, 3 d'ells també, recordem, amb acarnissament. El geriàtric La Caritat d'Olot haurà de fer front de la seva banda una indemnització de 369.000 euros. Hisenda assegura que l'autoria intel·lectual dels projectes de l'entramat de l'Institut NOS s'ha d'atribuir a Diego Torres i que el perfil del seu soci, Iñaki Urdangarín, resulta orientat més cap a la vessant institucional i comercial. No obstant, segons l'agència tributària, hi ha proves que fins al 2008 el duc de Palma va continuar intervenint també activament en favor dels projectes d'aquesta entitat. A casa nostra, el govern xifra les pèrdues per les riuades de l'Alt Pirineu i la Vall d'Aran en 12 milions d'euros. Mentrestant, els bombers han començat avui mateix a inspeccionar els habitatges afectats. El conseller del Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, de la seva banda, ha anunciat que les obres de reparació de la C-28 començarà la setmana vinent. D'altra banda, la N-230 continua tallada en direcció França. Marxem cap a l'exterior, a Grècia. Atenció, el partit de l'esquerra moderada Dimar ha deixat el govern tripartit grec al no haver-se arribat a un acord per la solució a la crisi desencadenada pel tancament de la ràdio i televisió gregues. Ara conservadors socialistes es reuneixen per analitzar la continuïtat de l'executiu davant la sortida del soci d'esquerra moderada pel tancament, com dèiem, d'aquesta televisió. I acabem, com sempre, amb un apunt esportiu. En tenis, Rafa Nadal debutarà al torneig de Wimbledon contra el belga Steve Darcy, segons el sorteig d'aparellaments que s'ha fet avui mateix al All England Cup de Londres. Nadal ha quedat inclòs en la mateixa part del quadre que Roger Federer, actual campió, Andy Murray, Joe Wilfred Tsonga, i, per tant, es podria enfrontar al suís en els quarts de final.
7:37, el que fem ara és aprofundir en aquesta notícia que bé ens explicava ara mateix la Sara, que el govern ha xifrat les pèrdues per les riuades de l'Alt Pirineu i la Vall d'Aran en 12 milions d'euros. El desbordament del Garona ha malmès l'estructura de cases de 53 persones que encara estan evacuades. Des de Ràdio Principat ens informa a aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El govern de la Generalitat xifra en uns 12 milions d'euros el cost de reparar les comunicacions i els sistemes de sanejament malmesos per les riuades d'aquests darrers dies a la Vall d'Aran. Les carreteres han patit desperfectes per valor de 5 milions. Pel que fa als sistemes de sanejament, 7 d'ells estan afectats amb un cost de reparació d'uns 7 milions d'euros. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha visitat avui la zona afectada i ha anunciat a Viella l'inici imminent dels treballs, amb tota probabilitat la setmana vinent. En el cas de la xarxa viària, els treballs començaran quan baixi el nivell dels rius. Val a dir que encara queden 53 persones evacuades. Es tracta de famílies que les seves cases han quedat malmeses. Quan a la xarxa viària, la carretera C-28 està oberta amb passos alternatius i la Nacional 230 està tallada.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Aquest matí, concretament a les 7:04 del matí, arribar l'estiu, no obstant, avui no hem tingut un dia massa estiuenc. Hi ha hagut estones de sol, però no ha fet massa calor. S'espera una tarda i un vespre i una nit també de forta inestabilitat i amb ruixats i tempestes que cauran a qualsevol punt del Pirineu, Prepirineu, Serralada Transversal i muntanyes del prelitoral. A la resta del territori el sol es combinarà amb els núvols. Tot i això, de cara al cap de setmana, sembla que torna l'estabilitat, temperatures força suaus similars a les d'avui. Caldrà esperar el mes de juliol, però per trobar dies amb clara calor estival. Ràbia de Sant Joan, tranquil·la, estabilitat, però temperatures suaus una mica més de fresca que avui.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els partits són cridats a interpretar les aspiracions de la societat civil i a orientar-les al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest dilluns, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou, Xavier Puigdollers farà balanç dels 2 anys i mig que ha estat com a director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Després es quedarà a la tertúlia amb Quim Sabater, Joan Carles Reiteri i Òscar Ordeig. A les 9 ens visitarà el nou president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet, per presentar-nos les seves prioritats al capdavant d'aquesta entitat. També tindrem el comentari de Josep Miró i Ardèvol i l'espai social Mont Sense Fronteres amb Àngel Miret. Tot això i més aquest dilluns de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar a 3:15 del vespre, avui compartim les notícies amb Arantxa Calvera, ella és gerent del PSC de Barcelona. Arantxa Calvera, comencem el repàs de les notícies. Comencem a Madrid perquè el govern espanyol calcula que podria estalviar gairebé 38.000 milions d'euros amb les mesures de racionalització a les administracions públiques, la reforma de l'administració local i les mesures estructurals sobre l'ocupació pública. Això entre els anys 2012, l'any passat, fins al 2015 serà.
Doncs si el Consell de Ministres, Mercè, ha aprovat avui mateix l'informe que ha de servir de base per la reforma de les administracions públiques, en el qual es planteja suprimir organismes que considera duplicats amb les comunitats autònomes. El govern també ha creat una oficina de seguiment d'aquest projecte perquè la seva aplicació es planteja a llarg termini. Concretament, la reforma aprovada avui suposarà un estalvi de 6.500 milions d'euros per les administracions públiques i de més de 17.000 milions pels ciutadans fins al 2015. L'informe conté més de 200 mesures proposades per la comissió que ha treballat en la redacció. A Catalunya això podria afectar el síndic de Greuges, també la sindicatura de comptes, el centre d'estudis d'opinió o el servei meteorològic. La Generalitat ja hi ha reaccionat i recorda al govern espanyol que també pot suprimir les delegacions de ministeris dels àmbits en els quals no té competències.
Com per exemple cultura, com per exemple Arantxa. Com ho veieu això des del PSC?
Bé, en realitat és que sempre passa la pilota, no?, quan es tracta de retallar i quan parlem de primer l'administració, no sol parlem de primer l'administració, sinó que sempre el govern central traspassa la pilota i quan parlem de reduir el dèficit traspassa la pilota a les comunitats autònomes. Què suposa això? L'estat del benestar l'acaben sustentant i pagant totes les comunitats autònomes. Per tant, cada vegada que es diu que les comunitats autònomes són qui ha de retallar, al cap i a la fi, el PP el que fa directament és retallar l'estat de benestar, perquè totes les transferències de l'estat de benestar a les 3 comunitats autònomes. Per tant, acabem parlant de retallar l'estat del benestar i el govern central així s'esfrega les mans perquè no ho fa de manera directa. Però, d'altra banda, en aquesta insinuació, no, del síndic de Greuges, sindicatura de comptes, el CEO, el servei meteorològic, doncs acaben sent serveis que acaben sent entitats o institucions que donen serveis i drets a les persones, per exemple, el síndic de Greuges. Així que, en principi, doncs, una valoració negativa, com no pot ser d'una altra manera, igual que la reforma dels governs locals que està plantejant el Partit Popular, perquè és un atac a l'autonomia i, sobretot, perquè redueix el nombre de municipis, perquè redueix les competències i acaba tractant a les administracions locals com si fossin mers nens petits a qui se'ls ha de tutelar.
Doncs bé, aquesta, com ens explicava la Sara, el govern català doncs, ha reaccionat i ha recordat això, doncs, que també es podrien suprimir les delegacions dels ministeris en els àmbits que el govern espanyol no té competències. Tot i així, avui Francesc Homs ha dit que, tot i que són recomanacions, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, això és el que ha assegurat Cristóbal Montoro, ha apuntat que les duplicitats podrien ser un punt de negociació en l'objectiu de dèficit de les autonomies. Reacció de Francesc Homs. Ha reclamat serietat i respecte cap a les competències de cadascú. Volien dir que aquest punt que té Cristóbal Montoro Arantxa, de vegades al dir les coses, que sembla ben bé que s'estigui jugant com amb un joc d'estira i arronsa.
Bueno, és una estira i arronsa de fa molt temps, no? I sobretot perquè no hi ha cap tipus de sintonia en el govern central i en el govern català. I en aquesta tesi ens hi trobem. Uns estiren per un cantó, uns altres estiren en un altre, però sense en realitat arribar a una voluntat clara d'arribar a cap pacte. Uh-huh. Les relacions, podríem dir, diplomàtiques, per dir-ho d'alguna manera, no existeixen entre el govern català i el govern espanyol, sobretot perquè no hi ha cap tipus de diàleg després de que fracassessin les negociacions del pacte fiscal al mes de juliol. No, al mes de setembre, perdoneu. Uh-huh. Per tant, difícilment s'arribarà a algun acord. No hi ha acord amb la llei Wert, no, evidentment, de manera bastant evident. No hi ha un acord amb la reforma de les administracions locals, no hi ha un acord amb aquest tema, perquè, evidentment, el Partit Popular, des del govern central, està estirant cap a un cantó, i el govern de Catalunya, amb l'únic pla de govern, que és la transició nacional, estira cap a l'altre. I llavors estem aquí enmig d'aquesta situació, amb una situació real de bloqueig.
Uh-huh. Doncs aquest 25 de juny, és a dir, dimarts vinent, si no m'equivoco, primera reunió sobre el dret a decidir. Avui ha passat pels micròfons de Ràdio Ser el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany, que ha explicat que la cadena humana programada, això per l'11 de setembre d'aquest any, és un repte, perquè ha de demostrar serà que la societat catalana té unitat i voluntat de tirar endavant el projecte del dret a decidir.
Doncs sí, Mercè, ho ha dit en declaracions al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, en què Jaume Marfany ha valorat molt positivament l'ascens del sobiranisme en conjunt en les enquestes presentades ahir pel seu, recordem, més que no pas l'ascens d'un partit que en aquest cas seria Esquerra Republicana.
Com a organització transversal que som, ens fixem molt en aquesta gran majoria partidària del dret a decidir, partidària del sobiranisme, partidària de la consulta. Vull dir, el fet que sigui Esquerra Republicana, sigui Convergència o sigui un altre partit qui lideri en aquests moments aquesta tendència, diguem-ne, nosaltres això ens és igual. Vull dir, nosaltres el que ens interessa és que sumin. I en aquest cas, doncs, aquest sumar, doncs, és una tendència que va augmentant a cada enquesta, doncs, anem augmentant aquesta tendència a sumar.
Jaume Marfany creu que la consulta pel dret a decidir és neutral perquè des de l'Assemblea Nacional volen que tothom pugui expressar la seva opinió sobre aquest tema. D'altra banda, Marfany ha dit també que la negativa a fer la consulta no és per qüestions jurídiques, sinó és per raons polítiques.
La qüestió de la consulta o de la independència no és una qüestió jurídica, per molt que hi hagin impediments jurídics, és una qüestió política. És a dir, amb voluntat política se superen tots els esculls jurídics. Per tant, nosaltres l'únic que estem demanant és un dret democràtic elemental, que és el de consultar el poble, res més.
El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany, ha remarcat també que en el cas que l'estat espanyol impedeixi fer la consulta pel dret a decidir, aposten per la declaració unilateral d'independència.
Són declaracions de Jaume Marfany, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, avui al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Arantxa Calvera, veiem que notes moltes coses, molts apunts. Mm-hmm. PSC estarà en aquesta primera reunió sobre...
Doncs el dret a decidir. Doncs el PSC ja va anunciar aquesta setmana que no hi serà, i no hi serà per dos motius. No formarà part d'aquest dret a decidir, tot i que està a favor del dret a decidir. Des del primer moment, la primera reunió que ja va convocar el president Artur Mas va ser molt clar i es va dir: volem formar part del dret a decidir, estem d'acord en que es consulti a la ciutadania de Catalunya sobre quin ha de ser el seu futur, si amb Espanya o sense Espanya, però en tot cas, per el nostre criteri, sota dos requisits, que el primer és un calendari, un full de ruta, és a dir, cap a on anem, quins són els requisits, què és ara, què és després, i tot això. En aquella reunió es va entregar un full d'una plana, i això, en teoria, era el dret a decidir, i això, en teoria, era tota la transició.
Ara, això, en les reunions de les comissions, que PSC sí que forma part d'aquestes comissions.
No, a la primera reunió que es va fer pel dret a decidir, que va convocar Artur Mas fa un mes. Val? Llavors, es va entregar a tots els assistents una plana. Llavors, d'aquella reunió, Pere Navarro ja va dir que volia sumaria sempre quan es donessin dues condicions. La primera, que hi hagués un calendari i un full de ruta i s'expliqués en què consisteix això. Per a què estaven totes aquestes entitats treballant, que és un exercici d'explicar en què consistiria. I la segona, neutralitat. Doncs de la primera nunca más se supo. Mai més s'ha anat més enllà, sinó que ja s'ha començat a tirar endavant sense especificar què era, quin calendari i quins passos s'anirien donant. I la segona, neutralitat, tampoc el PSC considera que es pugui donar. No es pot donar perquè el Consell de Transició Nacional ha continuat treballant, té 19 informes, dels quals em sembla que són 17, ja parlen sobre la independència, o sigui, la viabilitat d'un estat propi de Catalunya abans que s'hagi fet la pròpia consulta. I tot això enmig d'un moment on el PSC considera que la prioritat no és exclusivament la transició nacional, sinó que hi ha una alarma social a la que també s'ha donat resposta. No exclusivament, però sí a la que també s'ha donat resposta, i ara mateix no s'està fent. Llavors, el PSC no hi serà, no perquè no estigui d'acord amb el dret a decidir, i serà quan les paraules del Margany que deia consultar el poble, a consultar el poble estarà d'acord. El PSC mai estarà d'acord amb una declaració unilateral d'independència, com ells diuen. Per tant, una cosa és parlar del dret a decidir i una altra cosa és pressuposar el resultat abans que passi. És a dir, volia organitzar una consulta perquè guanyi el sí. Evidentment, el PSC no és un partit independentista, per tant, no estarà amb que s'organitzi una consulta sempre i quan hi ha unes mínimes garanties. Ara, el que fan tard ja, i fan tard de veritat, és de començar una taula de negociació, un diàleg amb el govern estatal, al qual encara no s'han dirigit.
Avui repassem les notícies amb Arantxa Calvera. Ella és gerent del PSC de Barcelona. Arantxa, si et sembla, repassem altres notícies. Bé, podem parlar de moltes coses. No sé si et ve de gust sortir a l'exterior, perquè aquesta notícia... Volem saber la teva opinió sobre la supressió del tancament de la televisió pública grega, com ho veus? Avui, l'Esquerra Moderada, el partit de l'Esquerra Moderada, ha deixat el govern grec justament per això, per la supressió de la televisió pública, Sara.
Doncs si el primer ministre Antoni Samaras veu reduït a la seva majoria i es queda només amb 153 diputats als 300 al Parlament. El partit d'Esquerra Moderada dimarts ha deixat el govern tripartit grec al no haver-se arribat a un acord per solucionar la crisi desencadenada pel tancament de la ràdio i, com dèiem també, la televisió de Grècia. Aquesta decisió deixa en una situació complicada el govern del conservador Antoni Samaras, que ara només compta amb el suport del PASOK, el Partit Socialdemòcrata. El partit dimarts ha volgut deixar clar en un comunicat que mantindrà el recolzament a totes les reformes que s'ha fet des d'un principi i que seguiran, per tant, recolzant el govern en situacions puntuals. Per la seva banda, el primer ministre grec, Antoni Samaras, va afirmar ahir que està preparat per tirar endavant sense el suport de l'Esquerra Moderada. Arantxa.
Doncs bé, arribem a un moment on qualsevol cosa es considera despesa, i en un moment on hi ha una crisi brutal, on els ciutadans necessiten més que mai saber què està passant al seu país, no? On la taxa de suïcidi s'ha disparat, on hi ha revoltes dia rere dia, doncs sembla que els ciutadans grecs no poden saber de primera mà dels seus conciutadans i de la seva televisió pública què està passant. Per tant, allò que la Constitució en el nostre cas preveu, que és el dret a la informació com un dret fonamental de tots els ciutadans, allí ara mateix no es garanteix, no és un dret fonamental. Sobretot en un moment on la majoria de mesures que s'estan adoptant venen marcades i dictades per Alemanya i per la Unió Europea. Per tant, és una molt mala notícia, no que deixi el govern, sinó el tancament de la televisió. I segona mala notícia és que es deixi el govern i que es quedi un govern en minoria. No el motiu pel qual l'ha deixat, sinó que hi hagi un govern de 153 membres versus 300, perquè és una minoria total, és una absoluta gairebé minoria. Per tant, encara torna a fer més difícils encara les coses a Grècia.
Arantxa, tu saps el teu número de DNI de memòria?
Sí. Nosaltres sí. Nosaltres no sé si la Cristina, la infanta se'l sap, no se'l sap, la família real...
Vinga,
això de la sang blava ha de tenir alguna connotació el DNI. Igual és diferent i no ho sabem, tu.
Continua el fulletó del tema DNI, Casa Reial, com recordava l'Arantxa. Avui s'ha sabut que una estratègia burocràtica consistent a signar, atenció, que això és complicat, un número fals a persones que no tenien o de qui es desconeixia el document nacional d'identitat, el DNI, ha derivat en l'atribució a la família reial d'una vintena de nínxols del cementeri de Portbou.
Ho intentaré explicar una mica, Mercè, perquè he intentat entendre-ho i no sé si ho entenc massa, a veure si l'Arantxa ens pot ajudar. L'alcalde d'aquesta localitat a Portbou, Josep Lluís Sales, ha confirmat que aquesta situació respon a una pràctica abandonada ara fa anys d'assignar números de DNIs falsos a persones que no tenien aquest document per poder cobrar les taxes que emetia el consistori, ja que tots aquests nínxols s'ubiquen al cementiri municipal. La burocràcia obligava a situar al costat el nom de la persona morta i el concepte del cobrament al seu DNI, però si no en tenia o es desconeixia, els empleats dels ajuntaments abreujaven el tràmit amb l'assignació de número fals o de només dos dígits. Aquesta és la raó que les numeracions que corresponen a integrants de la família reial repetissin, per exemple, una vintena de nínxols ubicats al cementiri municipal d'aquesta localitat de Portbou. No sé si ho heu entès una mica millor.
Sí, però que vagin registrant, que vagin fent, no?, una declaració de patrimoni o alguna cosa d'aquestes on hagin de... Bueno, la declaració de renta, no?, on vagin inventariant tots els seus béns, perquè, clar, ja resulta que tenen que creuen les dades, no?, que qualsevol ciutadà li creuen, perquè, clar, si, quants nínxols? 50? No ho sé. 50 nínxols. Què més tenia? Aquelles terres, no sé què. Després, no jo, sé què més. Vull dir que... Sí. Acaba sent tot plegat poc seriós.
Una vintena.
Haurien de fer un exercici de transparència a la Casa Real i hauria de publicar tot el seu patrimoni. Com a mínim, si no van els de comptes, que haurien de publicar totes les seves
primer
pertenències
pas.
I propietats. Per tant, que la declaració de renta, tal com fan els diputats i es publica, també fos pública la de la Casa Real. Sobretot perquè es finança 100% gairebé amb via pública, via subvencions públiques.
Ara que parles de malversació pública, bueno, no has parlat de malversació pública, ara no et vull liar, però ara ja m'ha vingut al cap la bombeta. Declaracions del president de la COE, Joan Rosell. Uh-huh. Està molt preocupat pel tema de l'excarceració de Miguel Blesa.
Té por.
Ha dit que si és per gestió, tots podríem anar a la presó. Què em pots dir?
Que si compleixes les lleis no, oi? Perquè, clar, aquí s'està posant en dubte que el propi compliment de les lleis. És a dir, si una persona actua amb la diligència deguda i compleix les lleis, no té per què anar a la presó.
Uh-huh.
Potser ell... durant molt temps s'ha sigut impune en moltes situacions i els bancs han quedat impunes en moltes situacions, per exemple, el tema de les preferents i moltes altres amb pràctiques abusives de les que, com que quedava un cert... quedava convelat, no?, de qui era la responsabilitat, doncs semblava que no passava res. I potser comença a ser hora de que rendeixin comptes, tots plegats.
Clar, ell, d'alguna manera, Rosell, el que diu és que ell podria estar també inculpat, diguéssim, per la mala gestió, perquè ell, amb la seva empresa, ha gestionat malament. Però tu creus que aquesta comparativa de fer una empresa particular, Bankia són fons públics, Arantxa? Són coses diferents?
Bueno... Si ho diu és perquè no crec que ho digui en va. Vull dir, crec que alguna cosa deu d'haver darrere. Suposo que el cas Blesa, que jo no sé ben bé ni com es va atrevir el jutge, suposo que, evidentment que devia tenir indicis, però és com en el cas de la imputació de la infanta Helena, que després es va desimputar, no? Doncs amb el Blesa s'ha de tenir molt clar i un jutge que actua en soledat total, amb solitud total, va prendre una determinació, però bueno... Ja, aquests dos jutges estan sent perseguits, entre cometes.
Ara ens
queden molts interessos darrere.
Ens queden dos minuts. També et volia preguntar sobre la reunió d'ahir a la Moncloa d'Alfredo Pérez Rubalcaba i Mariano Rajoy, que van arribar a un acord que ja van arribar posteriorment telefònicament. Com veus que hagin anat, que aniran de la maneta en aquesta cimera de finals de juny a Europa?
Si no recordo malament, 2-3 de juliol a Berlín. Doncs no em sembla malament que s'arribin a certs acords en determinades qüestions. Per donar una imatge, no?, d'allò tant que es diu la marca Espanya, no? Però, bueno, per donar una imatge de cohesió, almenys, dels dos grans partits que són presents ara mateix als hemicicles i que poden donar certa estabilitat. Però... les polítiques del Partit Popular fins ara no són com perquè el PSOE estigui donant suport i fent grans pactes d'estabilitat, sinó hi ha una contrapartida i una millora per la qualitat de vida i pels serveis vers els ciutadans. Jo crec que és una línia roja que el PSOE no deixarà traspassar.
Arantxa, avui és el Dia Internacional de la Música.
Oh.
I per aquest motiu avui ens volem acomiadar amb una cançó que es diu Music i ara el nostre tècnic Jordi Carretero em dirà el nom de l'autor. John Miles. Music. Que, per cert, es va crear el 21 de juny de l'any 1982, un bon any.
Sí.
Què he de dir?
Encara no havíem nascut, Mercè.
No, encara no havíem nascut.
I l'Arantxa tampoc. L'Arantxa i jo no havíem nascut, encara.
Arantxa Calvera, gerent del PSC a Barcelona, moltíssimes gràcies per haver compartit les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Que passeu bona revella.
Bon dimarts. Fins dimarts.
Fins dimarts.
Bona nit.